El gall del monestir.
Comencem la tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia dels dimarts, avui amb algunes baixes, i sembla que serà una tertúlia molt femenina.
Les dones no fallem.
Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui ens han fet el salt el Jordi Casas, l'Alfredo sí que va avisar que avui no ens podria acompanyar, i Toni Ramon, que fins que no enllesteixi tota la qüestió de l'Ateneu per arribar se li farà una mica complicat, per tant l'esperem d'aquí uns dies. Bé, doncs avui és inevitable, hem de parlar de les conseqüències de les eleccions basques, gallegues, que van tenir lloc a diumenge i que ha deixat el Partit Socialista en una situació realment complicada. Després de la valoració, després de les reunions, sembla que s'ha destapat la caixa dels trons, i això fa mala pinta, no? Perquè la batalla interna ja estava servida, però ara sembla que amb totes les cartes sobre de la taula, i avui els diaris en van plens, amb titulars com Sánchez se la juga, Sánchez desafia els crítics a combatre a les primàries, Sánchez planta cara, i a tot això el senyor Rajoy esperant, no? A veure què passa.
Sembla que li funciona molt.
Sí, exacte. Aquest no fer res,
a no? A laissez-passer, no?
Sembla que li va bé. De tota manera, aquesta... Sí, no. La paraula tampoc... Aquesta davallada, diguem-ho així, del Partit Socialista, que a mi fa pena, fa pena, una pena de tristesa, diguéssim, perquè ha estat un gran partit, ha tingut doncs, grans èpoques de govern. Jo crec que és atribuïble a ells mateixos, de fet sempre és així, no? Quan una cosa no va bé, doncs el principal responsable són els mateixos protagonistes, però en aquest cas, sobretot, la gent que, doncs, bueno, les veus aquestes, i amb això estic molt d'acord amb en Miquel Iceta, que ahir ho deia, no? Les mateixes veus discordants a dins que no han sabut dir, doncs, escolta, malgrat no, potser no hi estem del tot d'acord amb el que està fent, el que passa al davant, Pedro Sánchez en aquest cas, bueno, fem costat, deixem, anem tots a una, i no en plenes campanyes, doncs, sortir allà a qüestionar-lo constantment, sobretot per part de la presidenta andalusa, de la Susana Díaz, que aquesta senyora no se'n veu l'hora, no? Però potser de tanta pressa que té, doncs arribarà ja perjudicada, diguéssim. Jo trobo que el principal escull que ha tingut el Pedro Sánchez ha sigut la gent del seu propi partit. Ahir també sentíem la veu de la Carme Chacón, que fins ara doncs tampoc se l'esperava ni se la veia per enlloc. Clar, és difícil parlar de casa d'un altre, no? Però la visió des de fora, jo crec que és imputable a ells mateixos, aquest poc... si el partit ha pres una posició que era no a Rajoy, i que tenen tot el seu dret de fer això, i a més jo puc compartir-ho fins i tot, perquè doncs estar al costat d'aquest Rajoy i d'aquest partit popular que hem tingut fins ara... És difícil de sostenir, més per part d'unes forces que tenen uns altres valors, unes forces polítiques que tenen uns altres valors, s'havia d'anar tots a la una, i no constantment sortir a qüestionar doncs, això en el líder. No?
Clar. Jo crec que en realitat que el que ha passat ara, el que està passant ara al PSOE, no té res a veure amb les eleccions basques i gallegues, que ja estava descomptat. El resultat que han tingut era l'esperat. Ningú s'esperava que fos millor.
Però ha sigut una mica el detonant, no?
Ha sigut el detonant, però això ve de les darreres, no d'aquestes eleccions, sinó de l'anterior. Ja en les anteriors eleccions vam veure com el Pedro Sánchez, jo crec que es va veure obligat a pactar primer amb Ciudadanos, perquè no li deixaven pactar amb Podemos, i sobretot no li deixaven pactar amb les forces nacionalistes, que era el que necessitava. I en aquell moment va haver de pactar primer amb Ciudadanos, amb les conseqüències que va tenir, que era, doncs, no era possible el pacte. I jo crec que és que estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Àngels i amb el que plantejava el Miquel Iceta ahir i a la Festa de la Rosa fa uns dies, no? Que vam veure també...
Resiste Pedro.
I de fet, jo estic molt d'acord i estaria encantada que el Pedro fos capaç de resistir i fos capaç de portar, no, de fer realment un govern alternatiu i parar els peus al PP. El que no s'entén, jo almenys no entenc, és que des del Partit Socialista, o sigui, han estat tota la campanya dient no a Rajoy, no a Rajoy, no a Rajoy, i després, per uns interessos interns, suposo, per uns interessos de la Susana Díaz, entenc, perquè se m'escapa allà, hem de facilitar el govern a Rajoy. I per què hem de facilitar el govern a Rajoy? És cert que Rajoy és el partit més votat, però no oblidem que té un 30% dels vots del Parlament, el 70% restant no el vol. Per tant, les altres opcions de govern també són legítimes. També hem de recordar que no estem en un sistema presidencialista, sinó en un sistema parlamentari, i guanya qui és capaç de formar govern. I de moment el senyor Rajoy no ha estat capaç de formar govern tampoc. Llavors, aquest veto del Partit Socialista al Pedro Sánchez de tirar endavant un govern alternatiu, jo crec que sobretot els hi fa grima, no?, la possibilitat de que es pugui posar sobre la taula el tema de Catalunya. O...
Aquest deu ser el principal escull, i és trist, per mi és molt trist, que un partit d'esquerres, dit d'esquerres, sigui incapaç d'entendre que un referèndum...
Una obertura de mires, no?
Sí, és donar la veu al poble, o sigui, és que no anem a declarar cap independència.
Com a mínim de parlar del tema, jo no sóc independentista, i no entenc aquest
veto. Segurament en el Partit Socialista n'hi ha molt pocs d'independentistes, potser cap, però és que no parlem d'independentisme, parlem de fer un referèndum.
Exactament,
i en canvi... Parlem de donar la veu al poble, de dir que la gent pugui expressar-se i pugui dir si vol una Catalunya independent o no li vol, i acceptar...
Fixa't que ells sempre ho diuen, no? Tant ells com els del PP, no? No es pot parlar amb els que volen trencar Espanya. Però quina lectura estàs fent?
Sí.
D'entrada, no?
Ja la fan sesgada. Sí, d'entrada sí. Ja no la fan correcta.
Llavors,
no?
A mi la veritat és que em fa molta pena el que està passant al PSOE, sí, i el que li estan fent al Pedro Sánchez.
Sí.
No, jo crec tampoc que... era el personatge a la meva vida, saps, el meu, i cada vegada estic com amb més ganes de donar-li suport, perquè em sembla que li estan fent, bueno, sobretot que és que no estan deixant que porti a terme un moviment que crec que la majoria dels votants del PSOE estarien d'acord.
Parlant d'entrades, acaba d'arribar Toni Ramon, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Molt bon dia. Pensam que avui seria una tertúlia
femenina.
Bueno, imagino que saps de què estem parlant, del tema del dia, d'aquesta caixa de trons de del Partit Socialista, de la reacció després d'aquestes últimes eleccions a Galícia i al País Basc, que comentàvem precisament, la Neus deia, tampoc no crec que hagi estat conseqüència directa d'això, ja venia de més enrere, però vaja, ha sigut l'espurna que li faltava, no?
Sí, i a més, amb un Partit Socialista, doncs, que el que hauria de fer és una regeneració de dalt a baix, doncs, una mica... seguint el que venia dient la Neus, o sigui, hi ha uns barons, jo diria fins i tot unes patums...
Una baronesa.
Que estan allà.
Una baronesa. Jo crec que més que barons, ara hauríem de parlar de la baronesa.
Sí, la baronesa.
Però bueno, no, n'hi ha d'altres també.
No, també n'hi ha, és veritat. També n'hi ha que no fan tant soroll, però estan al darrere.
Exacte. A vegades destaca algú, però darrere hi ha molta gent empenyent, no?
Sí, sí.
I una mica perquè res canviï. I aquest és el problema que tindrà el PSOE davant.
Però és que ja ha canviat tot. O sigui, és que no...
Sí, però...
Saps? És lluitar contra natura, perquè ja ha canviat tot. El panorama polític espanyol ja no era... El bipartidisme, espero que no tornarem. Encara que, a mi em sorprèn com el PP ha fagocitat Ciudadanos. O sigui, el PSOE en Podemos no pot, no se'l menjarà. Però, en canvi, Ciudadanos no ha tingut ni... un paper absolutament irrellevant, o sigui, se'l menja.
Sí, però ells mateixos s'han diluït, o sigui, Ciutadans, ja han a les eleccions autonòmiques de Madrid i Andalusia, no?, on en cadascun dels
perquè
territoris...
Perquè no oblidem pacta... perquè va néixer Ciutadans, i només té sentit en un moment, i en un... va néixer per anar contra la immersió contra la llengua, sí, contra sí, Catalunya, en definitiva. Sí, sí. I, per tant, a fora de Catalunya no és consistent, i aquí tampoc, però vull dir, aquí pot tenir doncs, els seus,
el seu públic,
el seu públic, no? I sobretot quan es fa molta demagogia, com és el cas de la gent que està al capdavant.
No, i que més enllà d'anar contra la llengua, contra TV3 i contra l'escola...
Exacte, no tenen, consistència.
Les bufetades internes que hi han cada vegada que s'ha de decidir doncs, temes com relacionats amb temes de la llei de reforma laboral, perdó, temes com avortament o temes de caire més social, clar, no hi ha una posició unànime en el partit, perquè els que els aglutina,
només els aglutina l'anticatalanisme, és molt trist.
Per això i,
és molt trist. I això ara s'ha visualitzat en el conjunt de l'Estat espanyol, no?
El conjunt de l'Estat no el necessiten.
No el necessiten per
perquè
res.
Com a partit de dretes però ja tenen el Partit Popular.
Jo crec que sí,
que els ciutadans no acostumen a ser mai bons.
Una part de la dreta econòmica, sí que pensaven que Ciudadanos els hi podia jugar
una, una aposta, diguem, de futur.
Sí, una aposta com el Podemos de dretes. No? O sigui, que sortís, ja que es veia que el bipartidisme s'estava trencant, s'estava miculant i estaven sorgint no, moviments així més alternatius, doncs anem a construir un de dretes perquè faci la... Jo crec que...
I segurament la seva taula de salvació serà que Pedro Sánchez continuï al capdavant i puguin mantenir aquell acord primer que van intentar per
les primeres eleccions, no?
Perquè és que si no, clar, si anem a les terceres eleccions, la davallada de Ciudadanos pot continuar, no?
El que passa que és trist, aquest, i no sé si a vosaltres us passa, l'inamovilisme, us dic la paraula, que es veu a Espanya, no? O sigui, la poca flexibilitat, les poques ganes de dialogar, la poca visió doncs, estratègica de país, perquè se n'omplen la boca, però finalment no la tenen, perquè després de dues eleccions que ara ens veiem ja, com qui diu, encarrilats a unes terceres, això deu passar a pocs països per no dir que no passa enlloc.
Bueno, Bèlgica.
Bueno, sí, també, el que passa que la situació és diferent. El cas de, a veure, no sé, per comparativa, amb unes que podíem tenir a prop, perquè ara fa un any nosaltres doncs, també estàvem en aquest procés, no? Fa un any, mira, doncs, avui és 27 de setembre.
27 de
mira,
setembre,
just fa un any de les eleccions al Parlament.
Exacte.
Doncs els resultats doncs, també van ser els que van ser i hi havia una força política amb molt poc gruix, diguéssim, en nombre de diputats, però que va condicionar un govern. Però bueno, hi va haver primer doncs, l'entesa de grups que van decidir prescindir de les sigles i anar tots a la una per una causa, però després també el pas enrere d'un president, que sembla que això doncs, ja ningú se'n recordi, perquè això és un fet que en un moment determinat algú va valorar que seguir al capdavant no ens conduïa a un acord de govern i a poder seguir amb un full de ruta marcat i fa un pas enrere. A Espanya això ni s'ho planteja, no sigui el Rajoy.
Jo crec estem parlant de dimensions molt, molt diferents.
És igual,
no,
Neus, però...
I no en tenen una qüestió tradició. Cultural,
també,
sí, és,
tradició.
Exacte, és una qüestió, jo crec que és una qüestió d'entendre la democràcia, de culturalment veure les coses com són, de no tenir aquesta mentalitat tan sumament, ara no voldria dir una paraula que ningú s'ofengués, però tan
no, egocèntrica.
Guerrera, diguem-ho, així entre cometes, i no ho dic amb el sentit de guerra, però sinó de dominar, de tan dominant, la paraula seria més aquesta, l'expressió, tan dominant, no? Home, no, doncs a vegades, mira, en política a vegades es guanya i a vegades es perd, i a vegades tot i guanyant, doncs has de fer un pas enrere, malgrat et pesi i malgrat doncs, molta gent et digui que no ho has de fer, però tu, com a dirigent, però veus això i fas un pas enrere.
No ho han fet mai, sempre han guanyat o per majories absolutes o per majories prou àmplies, com perquè al final els pactes hagin hagut de ser doncs, amb el PNB, amb Convergència,
en el seu moment,
amb Coalició Plenària, sí. Jo crec que des d'una visió de que la capital dona engrunes a uns territoris perquè acabem formant una majoria, perquè al final venia a ser això, no?
Clar, totalment.
Grans acords no en saben fer, no n'han hagut de fer mai. Per tant, per ells és absolutament tot nou. Les campanyes que han fet no conviden a cap mena de pacte.
Per ells i per nosaltres,
O sigui, tot el que s'han arribat a dir impossibilita qualsevol pacte, a no ser que ja quedin com a mentiders nats, diguéssim. Si ara el Pedro Sánchez no només ideològicament o estratègicament no vol investir el Rajoy, és que si l'investeix ho ha dit tantes vegades que no, com quedaria?
Bueno, però és el que vol el PSOE, que faci. De totes maneres, jo crec que això respon també a un canvi en la societat a tot arreu, aquí a Espanya, vull dir, a tot el global, no? Per exemple, la irrupció de Podemos no és un fet menor. O sigui, el que s'estigui qüestionant el sistema tal qual, el sistema del bipartidisme, les majories absolutes, i que surtin unes forces que des de baix, des de la gent, van intentant canviar el sistema, però això és nou i entenc que cal adaptar-se, que és el mateix que ha passat aquí. El que passa aquí ha passat una mica abans, la CUP fa més temps que està, representa més o menys el mateix. I a mi no m'agrada comparar-nos com nosaltres som els buenos.
Es tracta de simplement posar sobre la taula que aquí, malgrat les dificultats, hi va haver-hi govern al cap de 3 mesos i no vam haver d'anar a unes segones eleccions,
i allà
ni hi és ni no se l'espera, ni s'ho plantegen. O sigui, la diferència sí que hi és, Neus, i amb això, clar que és millor, però no és per comparativa. Tampoc no ho dic en aquest sentit de superioritat, sí, ni molt menys, sinó de qualitats democràtiques. Per això és molt difícil entendre's amb aquest estat espanyol i amb aquests partits que governen aquest estat espanyol, perquè ja ho parteixen del punt dominant, no parteixen des de seure en una taula de tu a tu, que ens podem entendre, que podem, malgrat tu ets el que menys, tu ara en aquest cas pensant en la CUP, per exemple, malgrat ets els que menys representativitat tens, però com que ets una peça necessària, perquè si no podrem tirar endavant això, doncs escolta, els altres som generosos i arribem a acords.
Bueno, generosos
i
fem...
Bueno, el que sigui, això? El cas és que aquí hi va haver govern amb tres...
Al final és només pot ser d'aquesta manera.
Sí, però ells també ho haguessin pogut fer, i mira, portem aviat fra un any, fra un any de les primeres eleccions espanyoles, això...
Clar, el temps passa, però és que la solució es veu força complicada, tal com estan passant les coses. De moment, en Rajoy diu que està a l'espera, no? És el que abans comentàvem, espera el Comitè Federal del PSOE d'aquest dissabte, Sánchez proposa primàries, després el Congrés, hi ha hagut reacció per part de la Susana Díaz dient que intentaran provocar una dimissió, diguem, massiva perquè es creï una gestora. Amb tot aquest panorama, comptant que, per exemple, Sánchez se'n sortís, pogués continuar, busqués un pacte...
I se'n sortís.
Clar, si Rajoy l'està esperant, el seu interlocutor diu que és Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez... RQR continuar en la seva posició de dir que no amb Rajoy, el calendari corre.
Sí. Clar. No, és que em sembla que la data màxima és 31 d'octubre, Si el 31 d'octubre no hi ha...
Sí, es convoquen automàticament.
Automàticament es convoquen, estem parlant de que un mes.
O sigui que anem a unes terceres eleccions, sí o sí.
Bueno. O Pedro Sánchez se'n surt i ja té un pacte
manegat
i se'n surt. O anem a tercera
elecció. És difícil que tingui un pacte si no fa un exercici de democràtic, de dir, doncs molt bé, a Catalunya hi ha d'haver un referèndum, i aquí sí que tindria suport de dues forces que
entre els nacionalistes.
Exacte, però ha de dir això, perquè si no diu això no tira endavant la cosa tampoc, perquè per molt que tingui Ciudadanos...
Jo no tinc informació, jo dic...
Per molt que tingui Ciudadanos no té prou. Per tant, ha de tenir el suport de les forces catalanes, les forces polítiques catalanes, que ho hem dit per activa i per passiva totes, de que, molt bé, sí, l'única condició, penso que quasi és l'única condició, és un exercici democràtic, o sigui, no demanem que ens declarin independents demà passat, demanem votar, posar les urnes, o sigui, és que és una cosa que... Des d'aquí sorprèn que no entri el cap, fins i tot d'un partit, jo que no entri el cap de la gent del Partit Popular, mira, ja finalment potser és així, però que no entri el cap d'una força que és una força...
D'esquerres.
És que no entra, a veure, no entra el cap al referèndum, però és que no va entrar el cap al pacte fiscal que Torbàs els hi van a proposar, ja no dic el concert econòmic, no? Ja no dic...
Però això era amb el Partit Popular, jo parlo ara ja del PSOE. Que és que a mi no m'entra al cap que la senyora aquesta, Susana Díaz, digui el que diu.
O sigui, evidentment el Pedro Sánchez no és en Zapatero, però ens en recordem tots de que prometeré, no?
Sí,
de
sí,
l'Estatut
sí,
d'Autonomia, sí, que aprovi. Ens en recordem. Ens en recordem de tots els acords econòmics, no? que es van fer i que no es van complir.
Ni un.
Al final, l'Estat espanyol és que no pot amb Catalunya. Li surt un sarpullit de pensar que pot cedir a Catalunya. La proposta federal actual del PSOE, l'ordinalitat desapareix. Això no és res, això no és un estat federal, això és res, això és agafar les autonomies i dir, mira, ara en lloc d'autonomia són estat federal. Tornem
de
a no canviar res.
De
no?
Nom, però sense...
Per tant, al final, no és que no els hi capiga el cap al referèndum, és que no els hi cap al cap cap concessió. Aquest és el problema.
I
després, per no fer cap concessió, fem pactes contra natura. La primera proposta de Pedro Sánchez amb Ciutadans, home, jo no puc entendre, sincerament, com les bases del PSOE van poder aprovar aquell acord. No ho puc entendre. És contra natura que el PSOE i
totalment.
Ciutadans facin un acord.
Sí.
Ara, contra el PP i contra Catalunya, en aquell moment tot s'hi val.
Però clar, no oblidem l'objectiu.
Sí, és clar.
Per tant,
no que sigui contra, no posem sempre contra Catalunya. Espanya no va, vull dir, no, quan diem Espanya contra Catalunya, no. Hi ha determinats governs que no poden, saps, i són un fruit de conjuntures, però a mi quan sempre contraposem com si tot Espanya estigués contra Catalunya, això no,
no
és veritat.
No, però potser no precisem prou en el llenguatge. Però ja s'entén
que
els que han de governar Espanya, que per tant els han elegit, o sigui, aquesta gent tenen uns vots que...
Però aquesta gent... Però no els
I aquests vots venen també, Neus, perdona, ja et deixo, venen pel posicionament polític d'aquestes forces que han dit per activa i per passiva en campanya el que han dit i per tant responen, i també és veritat, i responen, bueno, a...
Responen a moltes coses, no crec que algú de Càdiz voti en contra de Catalunya, malgrat la recollida de signatures que va fer a Mariano Rajoy, no ens oblidem, fa no sé quants anys.
Sí, però, a veure, mira, era allò, no?, de que no hi ha... que s'assembli més a un espanyol d'esquerres que un espanyol de dretes, o al revés.
Sí.
No recordo quan anava a fer de pla. No me'n recordo literalment, però ens en recordem també d'en Guerra quan deia que havien passat el ribot.
No,
o sigui, aquestes frases... Sí, o sigui, és veritat que el PP va fer la recollida de signatures, però és que el PSOE no es va quedar curt.
Exacte.
O sigui, per tant, davant d'aquesta classe governant a Espanya, ja no vull dir a Espanya, sinó la classe governant, aquests governs, i a més amb la irrupció de Ciutadans, doncs és impossible una entesa, perquè, torno a dir, és superior amb ells. I amb ells, a veure, malgrat que no poden veure que el bloqueig de la política espanyola és per culpa, diguem-li així, de la situació a Catalunya, de
no voler-hi entrar,
de no voler entendre's en Catalunya, si no ja hi hauria un govern.
Exactament.
O sigui, obliden això i consideren que perdre Catalunya o perdre el País Basc, perquè els resultats de PSOE i de Partit Popular al País Basc, doncs també, no sé, els analitzaran ells,
que són residuals d'entrada.
Sí.
Llavors, ja els és igual perdre Catalunya electoralment, però sobretot no han de perdre Espanya. Llavors, contra Catalunya, em sap greu dir-ho així, però una mica tot s'hi val, no? I sobretot
i
una
viuen
concessió,
millor ells,
una quan... concessió, la petita concessió que sigui, electoralment seria tan castigada que ningú s'atreveix a fer-la.
Sí.
Jo no crec que fos tan castigada. Jo crec que això és una...
Si el PSOE fa una concessió, el que li arribarà a dir el PP.
Sí.
Si el PP fa una concessió,
clar, final...
el que li arribarà a dir el PSOE, perquè clar...
Però al final tot es queda amb un diàleg entre les dues castes dirigents i que en realitat té poc a veure amb el que està passant a la societat, perquè a la gent de veritat que li importa, jo vaig molt sovint a Andalusia i mai sento a ningú parlar en contra de Catalunya, mai. Vull dir que és un tema... Pregunten, què està passant? No sé què. Però dir, és un tema que és que no el tenen en compte. És com nosaltres no tenim en compte el que els hi passa als valencians. Vull dir que no crec que fos electoralment tan castigat, però que s'ha convertit en una moneda de amb això tens raó, no?, de canvi o de baralla entre els dos grups principals dirigents, no?, o els tres. I és com que amb això no transigiran.
Jo no sé si estic tot d'acord amb tu, Neus, amb això, perquè hi ha mitjans de comunicació que es dediquen exclusivament a la contra i fins i tot amb missatges que no són dels certs, la majoria són, podríem dir, ben bé falsos. I això sí que crea un estat d'opinió bastant general en contra d'aquí, no? Perquè com que no s'explica la veritat i no s'expliquen les coses tal com són, sinó moltes vegades ben bé al revés, fa que la gent tingui certs recels, i a vegades parlant amb gent doncs, que per feina ha d'anar constantment a Madrid o sobretot potser més al centre de l'estat espanyol, no? Es troba amb aquesta bateria de preguntes.
Et passes el dia desmentint.
Desmentint, no. I que estan perplexes i diu, però on t'ho has vist? Qui ho diu això? Oh, doncs tal canal o tal altre, que tots podríem dir el nom, que si alguna vegada, jo alguna vegada penso, deixa'm-ho mirar això. Sí, exacte. Sí, però... exacte. I a més aquest l'escolta molta gent per l'origen que té. A veure, si tu fas l'exercici a vegades de mirar algun canal d'aquests, jo acabo malalta, ho haig d'acabar tancant allò, perquè si no, jo mateixa em vaig posant nerviosa.
També si poses TV3 només per la meva independència.
Home, sí, però, perdó, sempre hi ha a les tertúlies algú no independentista.
I tant, és molt més plural, Neus, jo crec que no es pot comparar. No es poden comparar, Neus, no, de veritat, siguem objectius, no es poden comparar. La pluralitat dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana no es poden comparar ni amb aquestes emissores que ara citàvem.
I el control parlamentari.
I el control, home, jo he sigut membre d'aquesta comissió i t'asseguro que allà tots els grups, els divendres que hi havia la comissió de la Corpo, tothom, i a més minutatges, perquè hi havia grups polítics que venien amb minutatges de si havien intervingut més o menys, que jo pensava, ostres, com fan aquests càlculs de tal programa, tal no sé què, i una reivindicació, vull dir que la pluralitat hi és. Evidentment, és una televisió nacional i, per tant, doncs, està informa del que passa i del que en aquest moment viu el país, que ho viu com a fet més important.
Però a més a més, a internet, si fem una cerca, trobeu la presència de persones pro-independència i de persones contràries a la independència TV3, i són percentatges bastant igualats. Què passa? Que a la Sexta, si volen parlar de Catalunya, convidaven a l'Albert Rivera.
Exacte.
Quina Catalunya és l'Albert Rivera? Mm. Està molt bé que el convidin,
Però a més a més hi hauria d'anar...
també convidin alguns quants més. No? Aquest és el drama, que per parlar de Catalunya... conviden doncs els diputats o els membres de Ciutadans o del Partit Popular. Clar, ara agafa el mapa parlamentari i quina representació tenen aquests senyors.
Si la situació a la política espanyola està com està calenta i està entretinguda, a casa també tenim per entretenir-nos, no? Sí. Demà dimecres hi ha la qüestió de confiança. El president, en Puigdemont, diguem que porta el seu discurs molt tancat i barrat, que encara no se sap per on aniran els trets, i a tot això doncs tenim Esquerra Republicana, que demana doncs que hi hagi claredat, que s'expliqui ben bé com ha de continuar aquest full de ruta. Després els copaires, que també estan a la mateixa línia, però vaja, que veurem què és el que passa.
Jo crec que tot això, coneixent una mica el president Puigdemont, més que ara perquè hem sigut companys d'escó, tinc l'honor de poder dir que hem sigut companys d'escó i li tinc una gran estima, això no és ben bé així, segur. Això són especulacions. Estic segura que ell concep el seu discurs perquè és un home que s'ho fa molt ell i que té molt, en aquest moment inicial, però estic completament segura que això ho comparteix després amb el seu equip de govern, amb els seus consellers, principalment lògicament amb el vicepresident Junqueras, n'estic convençudíssima. El que passa que doncs ara és bo d'especular perquè encara falta un parell de dies i perquè això escalfa l'ambient, exacte, però estic convençuda, primera, que ells dos, ho sé positivament, tenen molt bona relació i molt bona entesa, que dins del govern hi ha bona entesa, i per tant tot això són coses que el dia, que la dimecres a la tarda es desmentiran per si soles, perquè no hi seran. Altra cosa doncs és que amb la CUP s'ha arribat també a acords a base del diàleg, però és el que dèiem abans, és la manera de fer, la CUP, que unes forces polítiques, primer, diferents, es puguin ajuntar, la cultura d'aquí, que és cultura de molt, és de la societat, no és mèrit de ningú, No, quan dic això no em refereixo a que sigui mèrit de cap partit polític, però sí de tots, i per tant de tota la gent. O sigui, que siguem capaços d'ajuntar forces polítiques diferents i governar junts, que no és fàcil, que el grup parlamentari deu tenir doncs una pluralitat de... jo m'ho puc imaginar, i d'aquí pocs dies doncs hi tornaré, per tant ho patiré
en el bon sentit de la paraula,
però que no és fàcil. I, a més, que puguis entendre amb una altra força política tan diferent, que ve, que parteix de principis molt diferents, home, doncs això és el mèrit que tenim com a societat, de ser capaços de fer això. I jo m'atreviria a dir que això, que sí que també ho he llegit en algun mitjà de comunicació, hi ha una certa especulació dels dies abans d'un debat important, com pot ser aquest de la qüestió de confiança, no?
Però sí que estaria bé que tots sapiguessin quin és el full de ruta.
Home, sí, però això ho sabrem dimecres. No, no, jo crec que avançar abans les coses de que passin no ens condueix a res positiu, Neus, perquè si el debat és dimecres i comença a les 4 de la tarda, el fotut seria que acabés el debat o que ens el fessin per un plasma, com fan alguns, o acabar el debat i que no haguéssim sapigut res. Però precisament jo crec que abans de que es faci el debat, el president en aquest cas ho ha de parlar amb els seus consellers i amb el seu vicepresident i amb la gent de l'entorn, però no cal que ho digui als mitjans de comunicació fins que hagi passat, no?, i pugui acabar-ho d'explicar una mica.
El tema del referèndum, ara estem en una qüestió de matisos, sí, no? Que si és vinculant o si és unilateral.
Això és el que a mi també m'agradaria que plantegés, no? Perquè serà un o l'altre, bueno, doncs quin? Per quin apostem i quines són les conseqüències després i cap a on, i què passa després? No? Perquè un referèndum unilateral, on ens porta? Enlloc, enlloc, ens portarà el mateix que és el mateix que el 9-N. Sí, tindrem el resultat i ja està.
Home, els referèndums es legitimen. Per les decisions,
sí, però perquè sigui vinculant perquè abans s'han de fer altres coses.
Sí, clar, però el problema que les coses, com a l'altre actor que ha de contribuir a que es puguin fer les coses, no juga.
Però Toni, dia, és sí, igual, és com si...
Clar, és que quan et diuen, és que no... Per exemple, la crítica de Coscubiela i Rebell constant de... Oh, és que no hem anat a... Com que no hem anat a... Escolta, s'ha anat a Madrid, torno enrere, eh? A demanar pactes econòmics, a demanar pacte fiscal,
no,
a demanar concert econòmic,
de
a demanar referèndum.
El referèndum també es va demanar.
L'11 de setembre el president va estendre la mà un altre cop i ho va demanar.
Que no. Per tant,
encara esperem que contestin.
Quina és la solució? Tot, al final, per Toni, mi, el Rull està molt bé.
Sí,
però és que la declaració unilateral també estarà molt bé, perquè qui t'ha de permetre votar i que tot es faci pel procediment,
Toni,
que hauria de ser
habitual,
no,
critico això, però
no et permet, per tant.
El tema és, i després què?
Pues
on ens
porta
això?
A intentar aconseguir un reconeixement internacional. No hi ha més volta de full.
És que no tenim altres camins
i
de sortida.
I a negociar els actius i els passius.
Però,
suposo que l'estat espanyol sí que els podrà negociar.
Sigui quin sigui el camí, jo no estic qüestionant si ha de ser... Però què? Després què? És que no ens portarà enlloc.
Home, després...
Doncs, no ens reconeixeran. No ens, bueno,
depèn.
No ens porta enlloc.
Jo m'imagino que hi ha moltes més... Es treballa molt més del que s'explica, que això també és una bona manera de fer, perquè tampoc cal donar...
Doncs no, tampoc és una bona manera.
No, Neus, en un moment com aquest no cal donar-li totes les cartes al contrari, perquè és que llavors ja te les impedirà.
No,
tenim un constitucional... No parlo de... No, quan dic el contrari no em refereixo als ciutadans, només faltaria. No, home, no. Quan parlo el contrari parlo al govern espanyol.
El contrari és el mateix nivell.
Clar, si tu tens una estratègia, estàs treballant amb determinades coses, però totes molt complexes i jurídicament molt travades, no cal explicar-les abans de que passin els aconteixements. El que tu has de tenir, el que sí que es podria criticar al govern si no és així, que hi hagi un fet i que es provoqui doncs un referèndum o el que sí, i que no hi hagi un l'endemà, no? Hi ha d'haver un l'endemà, està claríssim.
Però això els ciutadans ho hem de saber.
Però s'ha de saber,
o sigui,
en el moment. És... Jo,
s'ha de
penso...
saber ja, si no jo no es puc estar a favor d'una cosa que no se'n t'emporta.
Bueno, home, no, abans de poder votar, és clar que s'ha de saber, però anticipar-ho molt tampoc ens condueix a res. Primera, m'imagino que la complexitat del tema no deu ser com per explicar-ho així amb un, no, amb una conferència, sinó que la cosa deu ser complexa i, a més, tampoc cal donar-li pistes. Jo, en aquest sentit, faig confiança a la gent que està dirigint tot això i, a més, amb molta pluralitat, perquè doncs, tenim un president d'un color polític, un vicepresident d'un altre, un conseller d'afers exteriors d'un altre, o sigui, amb una pluralitat que jo crec que si ells són capaços d'entendre's, i que sembla que sí, perquè ja portem recorregut, i posar fil a l'agulla amb tot plegat, majoritàriament hi estarà d'acord molta gent de moltes sensibilitats.
Però més pel mig també tenim una altra cosa pendent, que això ja, diguem, afecta més al dia a dia del país, que és l'aprovació dels pressupostos.
Jo crec que va tot lligat, això, eh?
Clar. Suposo. Sí. Suposo que el fet de que demà el president digui que convocarà un referèndum d'una manera o de l'altra va lligat a l'aprovació dels pressupostos, però si no diu això, la CUP no li aprova els pressupostos.
Bueno, i perquè els
després
pressupostos...
Després si podrà fer el referèndum o no, ja ho veurem. Però
fa molt de temps que es treballen ara... des de la Conselleria d'Economia, molt de temps que hi ha reunions amb els representants de la CUP i dels Junts pel Sí, i que s'està treballant.
Però la CUP sempre va dir
ara,
que...
hi ha una condició, la... és veritat, hi ha una condició...
És una condició de la CUP,
una condició que pot tenir matisos, perquè els de la, la gent de la CUP a vegades és inflexible, però a vegades també entén i veu que hi ha moments que, doncs, que no pot ser...
Però la CUP va dir molt clar que si no
sí.
hi havia el referèndum... No,
se
no,
suposa que, no, bueno, dimecres, demà ho sabrem
ho
tot,
dirà,
no?
O sigui,
demà ho sabrem, però vaja, no són uns pressupostos que jo crec que és el que s'està fent des de fa molts dies i perquè es llegeix moltes vegades als mitjans de comunicació és aquestes reunions de treball entre la Conselleria d'Economia i la CUP, no?
Sí, l'estàtua de Colón.
I l'estàtua de Colón, sí. Us fa gràcia allò de l'estàtua de Colón. Aquesta és una de les notícies destacades, és una petició de la CUP a Barcelona que proposa que retiri l'estàtua de Colón.
Home, no sé, jo la veritat és que no se m'hauria acudit mai. Ara mateix no sé si és el principal problema que tenim, em sembla que en tenim molts altres i grossos. Però bueno, sempre es pot estudiar tot, no? Però ja et dic, en el moment polític que ens trobem no serà...
És com per distendir, no?
Deu ser, jo crec que és una estratègia per relaxar-nos.
Ha passat un estiu d'estàtues, ja veníem del monument de Tortosa,
després vam anar amb les estàtues al Born, i ara...
Per mi he de dir que dels tres casos és el... malgrat el que després del descobriment es va arribar a fer, no? a l'Amèrica, sobretot a l'Amèrica Llatina per part dels espanyols, doncs, home, és greu i s'hauria de recordar com a tal. Segurament de les tres estàtues és la que menys nos en fa, o sigui, a mi el monument de Tortosa trobo deplorable que hi sigui, i a més penso que l'alcalde de Tortosa ha portat el tema de la consulta, doncs jo crec que pels pitjors camins que es podia portar. El Born em sembla molt bé.
Aquest tema, deixa'm que et faci una prèvia, Toni.
Perfecte, i sobretot situant-lo on l'han de situar. L'altra cosa és l'exhibició en la via pública. Això ja...
Jo crec que el tema de Tortosa, jo dic perquè l'he viscut una mica així com de prop, no s'entén fora de la ciutat de Tortosa i fora del que va significar per ells allà. Nosaltres, jo puc compartir la teva opinió, amb quan, no amb el que has dit de l'alcalde, però el que sí amb el tema del monument, però en canvi posats allà la manera d'entendre-ho de la gent de Tortosa i de gent amb un esperit democràtic començant pel mateix alcalde i tot el ple de l'Ajuntament diria jo no és el mateix,
però
no és el mateix.
No ens facin combregar amb rodes de molí, eh?
Bueno, altra cosa és que potser la comunicació,
sabem,
la comunicació
aquí,
no s'ha fet com s'havia de fer
i aquí honora.
No, està clar, però segurament aquí ha sigut més un tema de no explicar-se bé i de no fer una bona comunicació i de no fer-ho potser, i de que tampoc ha sigut, bueno, és igual, és un tema que potser no toca ara aquí perquè és complex, però és que l'he conegut una mica de prop i em sorprenia, coneixent els actors, que això passés així, no? Perquè dius, que estrany això, aquí hi ha alguna cosa que no acabes d'entendre. Però bé, allò de Colom, com dèiem, no sé.
Jo no tinc opinió, vull dir,
jo tampoc m'ho he plantejat.
Doncs de Colom, deixeu-me que els últims minuts els dediquem a aquesta signatura que s'ha produït aquesta matinada a Colòmbia per signar la pau entre el govern i les FARC després de més de 50 anys patint. I el que també m'agradaria significar és el fet que seran els propis colombians, serà la ciutadania qui ratificarà aquest acord amb una votació. Neus, tu que ets una dona de pau.
Jo crec que ens hem de felicitar tots, no? Primer per la signatura d'aquest acord de pau i pel que significa, i a més és l'últim conflicte armat que quedava al continent americà, i amb això crec que és un gran què, i després de tot el que ha costat, de totes les morts que ha comportat aquest conflicte dels anys de guerra, del patiment, crec que és molt, molt, molt important i que ens hem de felicitar. I espero que la ratificació, vull dir que està molt bé posar-ho al referèndum, però espero que els colombians votin majoritàriament i massivament que sí a l'acord. Sabem que l'expresident Uribe no està d'acord, que hi ha gent que hi ha reticències respecte a com es per, bueno, a com el pas de les FARC a partit polític, de les l'amnistia o la impunitat sobre les FARC. Vull dir que això crea una mica mar de fons i que hi ha gent que per això, no per aquest, voldrien més càstig i que no fossin, no, que no se'ls facilités aquest paper d'actors en política posterior. Però
altres intervencions ràpides, ho dic que tenim pocs minutets.
Jo crec que aquí la veu autoritzada és la de la Neus, estic plenament d'acord amb el que ella diu i que és un exemple a seguir en molts casos de conflicte en el món, no? Sí. Vull dir que finalment hem de celebrar, tu, quan en un lloc s'arriben acords.
La via de diàleg i negociació, exacte, et soluciona, exacte, un problema que no deixa de ser un problema polític que malauradament, no, s'ha estat discutint per la via armada.
Exactament.
I, per tant,
i que tot es pot discutir sobre d'una taula i de tu a tu i no cal haver d'utilitzar.
I també és veritat que després ara els hi queda tot un període llarg de reconciliació.
Sí, que, no, i que no serà fàcil.
Que la justícia
però
és reparació.
Però el punt important l'han passat.
És molt important i que això és només un punt de partida, que a partir d'ara queda tot un procés.
La gestió de les víctimes és
el treball amb la societat.
I és la que en el fons et pot no tombar, però sí condicionar molt aquest referèndum, no? de quin és el paper que, sí, acaben jugant.
Esperem que vagi bé,
Molt bé, doncs esperem que vagi bé tot en general, perquè després de com està el panorama, la veritat...
Bueno, optimisme, que ens en sortirem.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tots, us espero dimarts que ve. Bona setmana.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are so on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really sing, I love you.
El gall del monestir.